Informació i moltes sorpreses. Vine a Artés. Vine a l'Eurogaia. Organitza Obertés, Unió de Botiguers d'Artés.
Aquest cap de setmana vine i gaudeix de la 28a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa. Amb la col·laboració de Floristeria Viver Serra, donem color a la teva casa i al teu jardí. Camí de Viladurada 22, barriada Viladordis, Manresa. Centre Mèdic Estètic i Bederm de la doctora Imma Bujons. Medicina Estètica, Medicina Vascular i Cirurgia Plàstica. Carretera de Vic 2531, Manresa.
Sortim de la panxada del bou. I tant si neva com si plou, que la vida sigui un show. I és que mai en tenim prou, massa bé. Balla algun ritme vaciló, massa bé. Com si s'acabés el món, massa bé. Perdre junts el control i acabar a saber on. Que ora som i que ora som, massa bé.
Cada dia sí, dia també. Veure sortir el sol, sortir al carrer. Deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa. Viure cada moment com el primer. Caminar descalç, tancant el gel. Tot em sembla si ho visc amb tu. Massa bé, massa bé.
Balla amb la vida aquí a Rambas, que aquesta party no ha acabat. Fer l'amor tota la nit, el teu cos per fons de mi, que es desfaci tot el llet, massa bé.
I és que si estic amb tu la nit serà una festa. Sempre vull la calma, però després de la tempesta passa una vegada i és aquesta. No trenquis la testa, fem real cada conquesta. Cada dia sí, dia també. Veure sortir el sol, sortir al carrer. Deixar que el vent se'ns emporti lluny de la tristesa. Viure cada moment com el primer. Caminar descalç, tancant el gel. Tot em sembla si ho visc amb tu. Massa bé, massa bé.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra lliure amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 26 de febrer, tertúlia 96 de la 26a temporada. El govern d'Amazon li ha comunicat a la jutgessa que investiga les morts de la Dana que Amazon no va arribar al centre de coordinació fins a després que s'enviés l'alerta als mòbils. Ho han estat veient les càmeres d'accés al centre de coordinació. Si això és així, si Amazon no va arribar fins després que s'enviés l'alerta, l'absència d'Amazon el dia més important de la seva vida política hauria estat encara més gran del que pensàvem. Per què no ho ha comunicat als valencians en aquests 4 mesos? Si el que li ha dit el govern d'Amazon a la jutgessa és veritat, quan a la cadena SER estàvem parlant ja amb valencians desesperats, Amazon no havia arribat al centre de coordinació de l'emergència. Resulten fins i tot pràctiques les elucubracions sobre el ventorro, el menjar, el que feia, el que deixava de fer i el que falta per saber sobre el que va fer aquella tarda. Estem parlant que un senyor, el govern del qual va demanar a les 3 de la tarda el desplegament de l'exèrcit en una zona de la comunitat que ell governa perquè allò estava ja devastat, i ell no va ser capaç d'acostar-se al centre de coordinació en 5 hores. Avui diu que entre que va sortir del ventorro i se'n va anar al centre de coordinació va estar al Palau de la Generalitat. Un senyor que és incapaç de donar una explicació completa, coherent i creïble del que va fer el dia més important, repeteixo, de la seva vida política, està incapacitat per liderar res, i encara menys la reconstrucció de València. Els valencians mereixen molt més. Obrim la nostra barra lliure i avui volem parlar dels miracles d'en Doni i en Tern. Qui són el Doni i en Tern? Doncs són els sants Saldoni i Armenter, entre la història i la llegenda, a Cardona. N'han fet un conte al Valentí Gubianes, benvingut Valentí.
Hola.
I al Valentí Covacho. Què tal?
Què tal?
De Valentí a Valentí és això, eh?
No, Ovidi, Ovidi.
Ai, perdoni, per què t'he dit Valentí? Ovidi, Ovidi. I ara anava amb els valentins. En fi, Pere Fontanals, benvingut.
Hola, moltes
gràcies.
Avui ja
hi som tots. Saludem l'alcalde de Sant Joan, que havia estat amb nosaltres, i bé, aquestes grips d'aquest hivern doncs són fortes i no l'han deixat venir cap aquí. Bé, em deia el Ovidi quan em va comentar de parlar d'aquest conte, que era més fort que una sèrie de Netflix. Això ho hauràs de demostrar. Perquè clar, jo quan vas posar aquest titular dic, ostres, l'Ovidi s'han de posar titulars, perquè vaig flipar. Dic, bueno, una sèrie de Netflix, mira que n'hi ha. Si és com el joc del calamar, no anem bé. Espero que no sigui d'aquest tipus. Benvinguts. Escolta, Pere, parlava d'això de València. T'imagines que això hagués passat a Catalunya? És que estarien, bueno, ja demanant
estaria,
dimissions.
Sí,
no?
Clar, no, estaria, tindríem tot l'estat amb pes carregant sobre Catalunya. Bueno, de fet, no ha calgut arribar a aquests extrems. Ja el del Mazón ja fa dies que, des del mateix dia, des que es va veure tot plegat, que és una situació que sembla inverossímil en un lloc com València, bueno, en qualsevol lloc, no? però que...
A mi fa pensar en el del Piquito, el no quiero dimitir, sí. I no pienso dimitir. Aquest fa exactament el mateix. El que passa que, mira que ho tindrien bé el govern espanyol, perquè són socialistes i ell és del Partit Popular, però sembla que hi hagi com un secret amagat que no desvetlla ni l'un ni l'altre.
Sí, els primers dies es carregaven les culpes uns als altres, sí. O sigui, des del govern de la Generalitat Valenciana carregaven contra el govern espanyol i del govern espanyol cap a la Generalitat.
I la Dolors Montserrat del PP a l'Eurocàmera també carregava contra el govern espanyol.
És que fa molt temps que la política no es basa en fets objectius, sinó en relats.
Sí.
I llavors no estem... I a més, relats que... relats que, a més, la gent, malauradament, compra majoritàriament, o una bona part de la població compra aquests relats. Ara me n'aniré del País Valencià als Estats Units, però veient el vídeo que ha publicat avui mateix o el Donald Trump amb el Ciutat de Vacaciones sobre el que vol fer a Gaza, i aquest senyor és un senyor que l'ha votat tot un ample de la població dels Estats Units d'Amèrica. Llavors, el que ens basem és en relats. I llavors... els fets objectius són, diguéssim, que accessoris. O sigui, en comptes de centrar la realitat d'un país, d'un territori, amb els fets objectius, i a partir d'aquí que cadascú doni les seves explicacions, l'eix central de tot es posa al relat. I llavors els temes objectius sembla com si fos un apèndix per acabar de arreglar el relat. No sé, vull dir, estem en una situació que evidentment el de València, no vull escapar-me del tema, eh?
Sí, sí,
evidentment
sí.
el de València és greu,
sí.
És fortíssim, sobretot la implicació política posterior i durant la crisi, perquè escolta, també estem en un món en què l'error està molt, molt, molt magnificat. Un polític, igual que qualsevol altra professió, pot equivocar-se, i el Mazón potser si hagués pogut sortir el primer dia i hagués dit, oi, també he demorat 2 hores perquè no em pensava que fos tan greu, se l'hauria pogut criticar per això, però és que portem 4 mesos d'encadenar mentides. Saps allò com quan a la vida particular dius una mentida i llavors te l'enganxen i per això n'has de dir una altra de més grossa que la primera i vas fotent-hi muntanya? Doncs estem en aquesta situació a nivell polític. Però bueno, de fet és el que ens anirem trobant molt en el futur. Uh-huh. Vull dir, la política s'ha convertit en un circ. Uh-huh. Com un circ que, bueno...
I a més, per exemple, el que està passant amb Ucraïna a nivell de Donald Trump, Zelensky diu que vol fer un pas al costat. Mm-hmm. Perquè està apretant als Estats Units que s'ha d'acabar la guerra i a costa del que sigui i de qui sigui, i estan retirant tots els diners que entraven a ONGs i a d'altres indrets d'Ucraïna. Això ja ho ha tret de sobre la taula el Donald Trump. Per tant, aquella gent no sé com podran anar subsistint. Al final de la guerra ell el veu molt clar, jo no el tinc tan clar, però en fi.
No, al final de la guerra Donald Trump, si va amb aquesta dinàmica, l'acabarà Palestina i l'acabarà Ucraïna, sense cap mena de dubte, però de quina forma. Evidentment...
Traient els diners s'ha acabat.
No, traient els diners i convertint-ho l'altre, o sigui, no sé què farà amb tots els palestins que hi ha a Gaza, on els fotrà, si allà vol fer un parc temàtic, i amb Ucraïna fer una negociació, diguéssim, de poders en poders. Però és que aquí també el paper d'Europa ha sigut bastant galdós. O sigui, ara Europa es vol incorporar a les converses entre Rússia i Ucraïna, entre Rússia i Estats Units, quan durant tot aquest procediment li ha negat la veu a Putin. O sigui, amb Putin, abans de la guerra d'Ucraïna, s'hi havien reunit tots els líders europeus.
I tant,
I després d'això, encara recordo lo del procés, quan van dir que Puigdemont o que l'òrbita processista havia demanat recursos a Rússia, que s'estava criminalitzant. Home, no tinguis la cara de dir això quan el rei d'Espanya, el president del govern espanyol i el president de repúbliques i monarquies i de governs de tota Europa s'havien reunit amb Putin perquè era un agent.
Uh-huh.
O sigui, que algú es pensava que la guerra d'Ucraïna s'aturaria sense parlar amb Putin.
No, rearmant
Ucraïna. És que és una bestiesa, és que Ucraïna és el que és i Rússia és molt, molt més gran i tu pots anar abocant tots els però no deixa de ser un clúster que tard o d'hora o s'acaben els diners o s'acaba la dinàmica. I a més, amb el tema judicial, amb el tema de dret més que de justícia, ens en donem compte, o sigui, Trump ens fa adonar-nos-en que no hi ha res més injust que la justícia mundial. Per això l'ONU no deixa de ser un ninot. O sigui, l'ONU pot anar fent totes les declaracions que vulgui, però l'ONU ja fa dècades que va reconèixer la independència de Palestina.
Uh-huh.
Qui n'ha fet cas?
No, ningú.
Amb altres conflictes, el mateix. I llavors, a nivell de dret internacional, no hi ha dret internacional, hi ha la llei del més fort, i en aquest cas Estats Units la fa valdre, perquè té un tio davant que no té cap mena de complexa
en fer-ho. I a més també es va criminalitzar, i l'Ovidi m'ajudarà a recordar qui era, però es va criminalitzar tots els artistes esportistes, no van anar als Jocs Olímpics, per exemple, però a nivell d'artistes una de les primeres que es va criminalitzar perquè era russa, era una soprano reconegudíssima.
Lefko, bueno, encara
que venia, havia de venir al Liceu.
Encara i a Madrid també, sí, havia de
venir.
El Teatre Real encara està cancel·lada, a més amb declaracions, i aquí, sí, i aquí també, no? Bueno, és un debat, ara, que jo penso, el de l'art, que no s'escapa el que deia amb Opera, i bueno, l'altre dia vaig sentir, amb motiu d'això que dèieu, una entrevista de l'Orbán, es diu, el de Hongria, sí, em sembla,
sí.
Clar, de vegades és com tot, no? Clar, de vegades les teles aquí ens pinten els personatges, però diu, bueno, aviam què diu, no? I jo el que va dir, amb aquella entrevista, que parlava una mica del tema d'això que comentaves tu, Pere, del Putin, i dius, bueno, el tema és aquest, no? De dir, com, diu, bueno, ara hem passat, doncs porta 3 anys que estem dient pràcticament que posant-li el rostre de Hitler amb el Putin, quan temps enrere no era així, i ara, clar, si ara has de fer una pau, ara, clar, com blanqueixes el discurs? Ara resulta que aquest senyor ja no ha de ser tan dolent, o com ho fem, no? Vull dir que de vegades aquest concepte del relat es genera un relat que pot estar basat en alguns elements que siguin veritat, però de vegades és molt fàcil, doncs, amb les tecles que se'ns escaufin, i després, quan l'evidència o la realitat t'ha de fer una marxa enrere, o has de templar-ho, com ho fem, no? Una miqueta, bueno, una mica aquí a Espanya el mateix, no? Vull dir, passem de la relació amb el govern de Madrid, el que es deia la Maroteca, temps enrere, sobre potser Puigdemont o alguns, i ara resulta, pues, que no, l'amnistia sí, que acceptem un mediador, vull dir que
clar,
de vegades potser això ens hauria de fer una mica més prudents, i ni que tinguem unes posicions legítimes i d'això, a l'hora de brandar segons quins discursos, perquè després potser demà passat la realitat t'obliga a canviar, i llavors no, estem amb canvis d'opinions, però que ens passa tot, no? Jo penso que som molt, amb les nous mitjans, ens fa ser molt immediats amb els temes, i amb el tema de l'art succeeix això, ara el debat d'aquesta noia, no sé com se diu, ahir també escoltava que va enviar uns tuits del cinema, en el cas del cinema, no? I de dir, bueno, l'artista o l'art, no? Clar, si aquí, o el cas del Picasso, l'any passat, sí, que es va debatir, i van haver fins i tot en fòrums acadèmics, de dir, bueno, un senyor que en el seu àmbit privat o amb la relació amb les dones havia demostrat segons quines actituds, no?, que avui en dia serien molt reprovables, això però invalida el seu art.
És que
si tu repasses la biografia de Wagner com a persona, que és una persona que deixa de desitjar però moltíssim en tots els àmbits de la moral i de l'ètica, i en canvi és capaç de fer-te una de la música més sublim, més exquisida, o sigui, gent que fins i tot en la seva conducta humana, moral, és molt reprovable, però alhora en canvi a nivell artístic és capaç de abocar-te o de transmetre o de comunicar als altres o despertar als altres sentiments antagònics. Aquí a Manresa, per exemple, amb la Santa Cova, no me recordo el nom, el que
sí,
va
sí,
fer l'artista aquest, bueno, que va fer aquesta cova, que jo quan ho vaig veure, ostres, dèiem que era que sigui com una de les grans obres d'art. O cap de poc s'assabenta d'aquest senyor 20 anys enrere, presumptament havia abusat d'unes monges. A partir d'ara ja es plantejaven si s'havia hi havia gent, no, uns articles, i bueno, si fa 3 dies això era tan maco, ara què passa? Que aquest art ja és i ets. Aquest concepte de l'ètica i l'estètica és un discurs que ja ve.
Això ho hauríem de deixar, em sembla, que cadascú dels particulars, que cadascú valori en el seu àmbit, però no dintre de la crítica d'art. O sigui, si tu fas una crítica d'un concert que ha fet una orquestra sobre Wagner, llavors si era un antisemita dels collons, això serà a part. Tu, en la teva crítica, has de valorar l'art, entenc. Però aquest és un debat de sempre, des de Woody Allen...
De tot.
Home, Israel, quants anys va estar sense que es toqués res de Wagner?
No es toca.
Bueno, va arribar Barenboim i ho va mig arreglar, però l'orquestra que va fer de palestins israelites no va funcionar. Va ser un desastre.
Ha anat tirant durant d'allòs, però costa. Però vull dir, aquest tema de barrejar... Però clar, jo ens refereixo, si nosaltres anéssim a repassar tota la biografia dels principals... Ja podem començar a tancar museus, que ens en quedaríem molt pocs.
Museus i molt...
No, i tots els àmbits professionals,
Perquè,
clar, vull dir...
Però jo de vegades ho poso exemples portant-ho sempre als extrems, no? Però, bueno, una mica als extrems, no perquè la realitat, però dius, bueno, escolta'm, jo tinc ara un problema de cor i em trobo uns dos cirurgians.
Clar.
Un que és molt bona persona, molt entranyable, d'acord? I, però que, bueno...
Irregular.
Li tremola una mica... I un altre, que és un maltractador i que és no sé què, i que personalment i que tot... Ara, té el millor pols i és el millor expert, tu qui vols que t'operi?
Clar.
Naturalment, lo desitjable és un gran professional, ha d'anar acompanyat d'una, i aquest ha de ser el repte, no? Amb l'educació, els que hi són, doncs, de formar persones i també doncs, intentar armar al màxim d'intel·lectualment, però alhora també humanament, no? I amb uns valors, i les coses han d'anar. Ara, de vegades, quan des d'un punt de vista vols invalidar l'altre, doncs l'ésser humà o la vida doncs, et demostra la història que és així. Vull dir que hi ha gent que en uns àmbits, doncs, és molt reprovable, no obstant això no vol dir que amb tot el que faci hagi de ser.
Però que deies tu que cada qual hem de ser lliures de poder decidir, perquè recordo quan hi va haver-hi tot el follon amb el Michael Jackson, jo sóc molt fan del Michael Jackson, va coincidir amb que sortia el DVD, que molta gent jove no deuen saber ja ni que són DVDs, sortia el DVD de tots els seus balls i un doble àlbum amb CD de les seves millors cançons. Jo vaig anar a una botiga de Barcelona i em van dir, però vostè està segura que vol que li venguem això? És que no estava ni els prestatges, que és, home, una cosa que acaba de sortir, que és Michael Jackson, un recull de la seva música i tal, i em pregunten això i vaig dir, però vostè què n'ha de fer del que jo escolto, vull veure tal, però vostè sap què ha fet aquest senyor? Però, a mi què m'importa el que ha fet? A mi m'agrada la seva música, m'agrada com balla i segueixo pensant que ha sigut un dels grans genis del segle XX en quant a música pop i admirable. Ara, la seva vida personal, escolti'm, jo no m'hi poso. Vull dir, les coses tal com siguin. No podem barrejar, només es pot barrejar quan són coses molt gruixudes. Molt gruixudes...
És que si entrem en aquest debat, Pilar, llavors deixarem d'admirar l'art d'una persona simplement per simpaties personals, ja no perquè hagi... s'hagi casat o ajuntat amb la seva fillastra o perquè odia els jueus, sinó perquè... no em cau bé perquè va fer un comentari a Twitter no sé quin dia. Llavors, a mi em dóna la sensació de que cadascú de nosaltres hem de ser prou madurs, anava a dir intel·ligents, però cada cop tinc menys esperança amb això, prou madurs per calibrar si amb tu et val la pena la seva valoració personal amb la seva admiració pel seu art. Llavors...
Però fixa't com, quan és en política, canvien les regles de joc com els hi convé.
Sí, però és que una cosa estem parlant d'art i una altra cosa estem parlant d'humanitats, o sigui,
enteneu-me,
vull dir,
si estem parlant
de polítics o de filòsofs o de teòlegs, llavors sí que la seva moral és molt important.
Sí, però fixa't, i poso un exemple, fa 6 anys estàvem dient que Esquerra Republicana mai dels mais pactaria amb el Partit Socialista ni amb el Partit Popular. I ara quants ajuntaments tenim que governa
Esquerra Republicana? Ja havia pactat amb el PSC aquí a Manresa mateix.
Anteriorment, però fa 6 anys, es van dir, ui no, amb el PSC no pactarem mai la vida. I ara han pactat. I com a Manresa d'altres llocs, eh? O sigui que les regles del joc les posen ells i les canvien quan els hi sembla. I volen que la ciutadania estiguem d'acord amb aquests canvis de regles que ells marquen i volen imposar. O sigui, que compte, perquè aquí en política i ara amb el que està passant a Ucraïna i a Gaza podem veure, jo crec que absolutament de tot. Fins i tot, com vam veure ahir, que el president Macron li portés la contrària davant de tothom al Donald Trump, que jo em vaig quedar a quadros. Sort que aquell senyor no se li veu si es posa vermell perquè sempre està groc i no te'n dones compte.
Taronja.
Però jo anava mirant, anava mirant el Donald Trump i deia, però aquest home no canvia l'expressió de la cara. Un altre s'hagués posat que dius, home, li està portant la contrària a davant absolutament del món.
A mi em dona la sensació que li... tant li fot, eh? Vull dir,
sí, ell...
Vale, el Macron té el seu minut d'èxit i llavors ell s'aixecarà i farà el que... És que ho està fent. No sé si l'heu vist, aquest vídeo que ha penjat el Donald Trump en les xarxes sobre el que vol fer de Gaza. Surt ell com a protagonista.
Sí.
Estirat amb una maca a la platja. Amb l'Elon Musk, o sigui, és una caricatura d'ell mateix, no li cal un Polònia que li faci burla, sinó se'n fa ell mateix, perquè diu, si ho porto a l'extrem, a partir d'aquí, qualsevol negociació que faci a la baixa semblarà bona.
Sí.
És això.
És així.
O sigui,
així.
Diu, vaig a fotre un retrat grotesc de lo que vull a Gaza, perquè llavors, quan sigui algo menys grotesc, diran, bueno, ja no és el que deia.
Anem a parlar del Celdoni i de l'Armenter, que són els sants patrons de Cardona. I us pregunto el que us he demanat quan heu arribat, però hi ha persones a Cardona que encara es diuen Celdoni i Armenter?
Sí que en queden, però menys que abans, i gran, generalment gent gran, i alguns, ja ho comentàvem, aquesta setmana se'n va enterrar un, precisament a la Cromina, que es deia Armenter. Uh-huh. D'aquí de... Però bueno, Armenter, Celdoni també n'hi ha, estaven distribuïts, tot i que eren noms molt centrats en l'àmbit on hi havia culte, que era Cardona i veïnatge, tot i que, per exemple, quan temps enrere, aquí a les Caputxines, una alumna va estar fent un treball que havíem presentat aquí, doncs precisament una capella que hi ha a l'hort de les Caputxines, quan va estar arrencant documentació, que ara és una capella, una Mare de Déu, no sé quina és, la de Fàtima o una altra, però va trobar que originàriament aquella capella era una capella que tenia l'advocació de Sant Armenter.
Ah. Mm-hmm.
Va fer gràcia i va dir, hòstia, em Cardona. I llavors vam mirar i era perquè el que la va aixecar, el que la va construir, era un germà d'aquells que deien Hermanos Donados, que eren els que col·laboraven amb el... i que es deia Armenter, precisament. Ah. Llavors la va aixecar, no? Però vull dir, te'n trobes algun, però bueno, Armenter era un nom. Per exemple, Santander ve de Sant Armenter, en castellà és Sant Emeterio. Són els patrons també de Santander, que passa amb els noms doncs, castellà, que és Celedonio i Emeterio. I Santander, etimològicament, ve de Sant Emeter, Sant Emeterio, no? Sant Celoni, que hi ha també a Catalunya, ve de Sant Celdoni, i fins i tot Sant Medí, que hi ha una capelleta per allà a Sant Cugat, també Medí és una derivat d'Armenter.
Escolta, i... Clar, jo us coneixia per separat a vosaltres, i ara us veig junts i que heu fet un conte. Com ha anat tot això?
Com ha anat?
Aquest conte neix una mica amb una idea, doncs, que aquest any passat es va celebrar el 625 aniversari de l'arribada de les relíquies d'aquests sants a Cardona. Aquests sants són d'origen calabrita.
Allà hi ha les relíquies a Cardona?
Sí, hi ha les relíquies, un trosset, amb una història també una mica la manresana, no?, que les van agafar de Sant Fruitós, doncs, perquè no lluïen gaire ja, doncs aquí també...
I perquè no era res si no tenia relíquies. Ah,
exactament, doncs a Cardona una mica van així, vull dir, les relíquies aquestes van arribar l'any 1399, amb motiu de que s'havia erigit el nou temple gòtic, que encara doncs, hi és a Cardona, que és l'església de Sant Miquel, que va ser un temple sobretot sufragat a través de les famílies benestants de Cardona, que en aquell moment doncs, tenien un auge econòmic, estem a l'època de baixa de mitjana, hi havia el castell, els comtes doncs, que tenien la sal, que era un valor que en aquell moment doncs, era molt preuat, i van aixecar. I el comte va ser com un regal del comte, doncs, per amb atenció, doncs, amb aquest temple, per tal de dignificar-ho, que a època, com bé deies, doncs, un dels regals més preuats, allò que movia la gent, eren les relíquies. I llavors, doncs, resulta que hi havia les relíquies de dos sants, que eren aquests dos sants, amb una localitat propera a Cardona, que era Sallés, amb un santuari que ja estava bastant una mica abandonat, i com que estaven sota la jurisdicció d'aquest comte, van decidir, doncs, anar cap allà al senyor de Cardona, agafar les relíquies i portar-les a Cardona, sense demanar autorització de ningú, no? I van entrar solemnament el tercer diumenge d'octubre de 1399 i es van dipositar allà. Després, aquests monjos van recórrer, van ser excomunicats pel papa i finalment ho van arreglar tornant una part de les relíquies a Sallés, que va ser providencial aquesta tornada, perquè després, a la Guerra Civil a Cardona, va desaparèixer tot, les relíquies i tot, i els senyors de Sallés van tinguer, doncs, encara la gentilesa d'aquells trossos que els hi van donar, tornar-ne a donar uns trossets petits, que són els que ara es conserven a Cardona. Vull dir que la història... I aquests sants venen de Calahorra. Són dos sants màrtirs del segle IV, primers del IV, que amb les que això sí que més o menys històricament sembla acreditat, que van ser perseguits, van ser, doncs, executats allà, martiritzats, per Dioclecià, i després, doncs, durant l'època sarraïna, es creu, doncs, que en el moment de la conquesta sarraïna, doncs, aquestes relíquies es van desperdigar pel nord. Per això, més enllà de Calahorra, que és el lloc on va ser i on hi ha la catedral i tot plegat, doncs se'n troben a l'Eire, fins aquí a Sallés i fins a Santander, del qual també, doncs, són patrons, Per tant, es creu que ja hi ha els caps que es van anar desperdigant pel nord aquestes relíquies.
I no m'has explicat, i la vostra relació, doncs...
I llavors, exacte, el motiu dels...
Que se li di alguna cosa al
d'aquest 625,
home.
Doncs va sortir la idea de fer,
sí,
d'apropar, com precisament això que dèiem, avui en dia el culte, doncs, de vegades, doncs, és una cosa molt antiga, però que avui, doncs, ha minvat com arreu, i vam decidir de dir, va, quina estratègia podem fer per donar a conèixer una mica aquests sants? I va ser, com que darrere hi havia una història de miracles vinculada amb ells i de tot, doncs de dir, doncs va, què podem fer? Algo per apropar la mainada. I doncs fem-ne un conte. I llavors vam anar de seguida a buscar amb el Valentí, que ja ens coneixíem, i li vam oferir el projecte, i bueno, i a partir d'aquí, doncs, que expliqui ell, que és el
sí,
que dona vida en
i,
això.
I, bueno, sempre que m'explica un projecte a l'Ovidi, necessito entendre'l, perquè era molt complexa, i, però, quan em va explicar la raó de fons... que podem explicar, bueno, jo, clar, el primer impacte, aviam, estem fent un conte d'unes relíquies, era com una cosa molt rara, molt estranya, però, bueno, ben parlat
i també és dibuixant relíquies,
bueno, esclar, jo el tema de les relíquies no fa gaires anys que vaig saber de què anava el tema, a través de Sant Pere de Roda, que ens van explicar allà que tot es movia a través de les relíquies, però jo abans les relíquies em pensava que era una cosa totalment que no tenia cap pes a la història.
Ah, molt.
Però jo fa molt poc temps que ho sé, això. Mm-hmm. I van així. Que...
D'aquí que els manresans es diuen lladres, pillos i gormans, que robem els cossos sants. I ho vam fer simplement per això, perquè o tenies relíquies o no eres ningú, no podies fer plaça, no podies fer mercat, no podies fer res. I pel que estàs dient en aquesta època, perquè... La llum és 1345, això és 1399, la Seu feia pocs anys, uns 50 anys que existia, per tant, hi havia dues poblacions fortes aquí a la Catalunya central, perquè teníem Cardona per un cantó, teníem Manresa, i no sé Solsona quina situació estava...
Bueno, Solsona, encara no hi havia el bisbat, hi havia Santa Maria, i no, Solsona va agafar pes sobretot a partir de que es va fer bisbat, no?
Però t'ho imagina't, entre Manresa i Cardona, tela.
Les fortes de Cardona estaven a Sant Vicenç, Cardona, que era el temple, però on hi havia relíquies dels sants innocents i de no sé quines, Sant Vicenç, que era un sant molt, molt prodigat, a Cardona, els senyors de Cardona tenien a la Eglésia de la Col·legiata el gruix de relíquies, que també hi ha una cripta sota, tots aquests llocs on hi ha criptes perquè hi havia relíquies, doncs ja tenien el gruix. Llavors, clar, van voler tenir aquest detall, doncs, amb la vila, i van dir, doncs mira, agafem aquestes d'aquí i les portem, no? I a partir de llavors es va difondre sobretot el culte amb aquests.
Però van anar a buscar unes relíquies de fora en comptes de compartir les que tenien a dalt a Sant Vicenç.
Sí, els hi van portar unes, bueno, clar, també com que fa part dintre la seva jurisdicció, van dir, va, agafem aquestes d'aquests sants, no? I a partir de llavors és quan agafen la volada aquests sants que van eclipsar totes les altres relíquies i tots els altres,
Si llegeixes tota la col·lecció de Ken Follett, que comença amb el segle X, els pilars de la Terra, llavors van davant el Mundo Sin Fin, llavors tornen enrere. Era molt, molt típic coses d'aquestes, perquè era com ara els cantants, que n'hi ha que estan de moda i deixen d'estar de moda, n'hi ha uns altres, doncs igual, o sigui, això anava per modes. I llavors hi havia gent que es feia fan o bueno,
de la relíquia, tal.
Aquelles ja passaven de moda, anaven unes altres, que en definitiva és el que va passar aquí amb la llum, amb el convent dels dominics i amb els que hi havia a l'església del Carme, que es van posar de moda els dominics, llavors l'església del Carme no hi anava gent, i un segle després de la llum, n'hi va un al notari i diu que el seu avi havia vist la llum perquè tornés a posar de moda l'església del Carme. O sigui, la moda es movia per la religió, era així, i el fet que t'excomuniquessin era el pitjor dels pitjors de que et podia passar a la història. Era terrible. El conte, Sant Celdoni i Armenter, i vosaltres n'hi dieu els miracles d'en Doni i en Ter, per donar-li un toc així sí, simpàtic, no? Que van fer molts miracles, o què?
Bé, n'hi han bastants de recollits, sí, 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 n'hi han bastants de recollits. El llibre, com dèiem abans, desgraciadament, per la Guerra Civil, Cardona, com també la Seu de Mares i tot, va patir, doncs, sí, un espoli terrible, i entre les coses, així com la Mare de Déu sí que es va poder salvar, de tot el que hi havia a la cripta va desaparèixer. El tresor litúrgic que implicava, doncs, a part de la urna, una urna molt obrada, d'un valor artístic també, ja no només material, també va desaparèixer totes les relíquies, i també va desaparèixer un dels elements que hi havia allà que es custodiava, que era el llibre dels miracles, que era un llibre que s'havia anat fent a través dels segles i s'havia anat també copiant i refent, on es recollien tots els episodis miraculosos que des de poc després de l'arribada d'aquestes relíquies a Cardona s'havien atribuït, no, a la intercessió d'aquests sants, i n'hi havia des de particulars fins d'altres, doncs, a públics, no? des de elements de gent que tenia algun problema o de curació o de voler tenir fills i no poder tenir, mil històries, fins a episodis, doncs, que tenien que veure amb la vida del poble, episodis de sequera, de tempestes, rogatives per aquests fets, i llavors s'anaven recollint. I això va desaparèixer, però afortunadament abans de desaparèixer, dos autors forans, un al segle XVI i un altre al segle XVIII, van recollir, van visitar Cardona i van recollir, es van fer ressò i van transcriure alguna part d'aquests miracles. I a partir d'aquestes fonts i d'alguna altra font més moderna del segle XIX, recollint alguns episodis posteriors, com per exemple un molt, molt simpàtic sobre la guerra del francès, que aquí coneixem tots la batalla del Bruc, però no coneixem l'episodi de Cardona, que també és real.
L'has d'explicar.
És real.
L'has d'explicar, jo no el conec.
Doncs d'aquests més moderns, doncs hem seleccionat una part d'aquests i bueno, ho vam compartir amb el Valentí una miqueta, perquè clar, hem fet una tria que fos una mica representativa de diferents tipus, i que des del punt de vista, almenys la selecció, la idea era, bueno, sobretot d'un interès més enllà, doncs, de la devoció de cada un i dels valors i de les creences, només faltaria, doncs des d'un punt de vista antropològic tenen un interès, perquè a través d'aquests miracles, d'alguna manera el que veus, el descobreixes és quins eren els neguits, no? de les incerteses de la gent en un moment en què la vida, doncs, tenia molta més incertesa, vivien amb molta més precarietat, doncs veus una mica els anhels, les pors, no? Les inquietuds de la gent a través d'aquests miracles, no? Una miqueta.
I tu, Valentí, ho has hagut de llegir tot.
El gran repte ha sigut seu.
I estudiar-t'ho i saber qui eren i què
feien.
Bueno,
va passar la versió ja, la versió infantil, diguem, i que és molt simplificada, i però clar, cada frase té un perquè, i algunes sí que me les ha hagut d'explicar més, d'altres s'entenen més a la primera lectura, i el repte era passar-ho al llenguatge que pogués comprendre un infant i intentar no trair també el sentit de cada episodi, perquè no sé, em sembla que seran els primers episodis que els estan torturant i els decapiten, i amb això hem tingut dubtes de fins a quin punt un llibre infantil té de tenir un cap tallat, no? I això que deia ara de Santander, segons em va explicar tu, Vidi, resulta que els hi tallen el cap i va pel riu fins a Santander, que gràficament era molt potent això, no?
Un cap flotant.
Sí.
Però, esclar, no sé...
I com ho resol?
De moment, de puntetes. Encara no està resolt del tot, perquè... Bueno, jo l'altre dia estava al MNAC i vaig veure un cap tallat i es veia ben bé la secció, no sé si una pintura gòtica, em sembla, la secció i un forat al mig, saps, que li queia la sang, i una cosa ben explicada, i tenia dubtes de dir, bueno, anem un extrem o l'altre o passem per entremig. No m'agrada anar entremig tampoc, perquè sembla que estiguis esquivant el tema, no? I, però si vas a un extrem és caps tallats, tortures, i l'altre extrem és no fent cap tortura. Bueno, de moment estem una mica entremig, però amb els últims detalls que estem polint ara, haurem de prendre alguna decisió.
La lletra bé ho deu explicar.
Sí, sí. I,
bueno, quan diu una tortura...
Sí, van ser colpejats o van ser, per exemple...
No, però no, si els han tallat el cap...
Sí, sí, van ser decapitats. Van ser decapitats. Clar, han mirat, no, els van condemnar, els hi van llevar la vida, de vegades busques paraules que no siguin allò amb la contundència i també que puguin entendre, perquè me'n recordo, van uixir-los. Llavors la meva dona em va dir, home, Ovidi, uixir està molt bé, diu, però és un català, diu, posa alguna sí. cosa, bueno, s'hi van treure la vida, s'hi van llevar. Bueno, una miqueta ha estat així. Però bueno, jo el gran repte és que, bueno, Valentí, jo li havia ja vist molta obra i realment amb els mossens com puc veure Cardona i la gent estan entusiasmats, vull dir que està fent un treball d'il·lustració extraordinari, perquè en definitiva recopilar ha sigut seleccionar i mirar de resumir-ho i posar-ho en un llenguatge.
Això amb el Valentí però és gairebé, la, és gairebé una garantia, eh?
Clar, la feina de, aquí, no, i d'agafar-ho i d'ubicar-ho, sí. i de col·locar-ho i de, amb el color i amb uns traços i agafar la situació, això que dona una vitalitat amb les històries, els hi dona vida, no? Els hi dona ànima, no?
Però Ovidi, deixa'm dir, tornant una mica enrere amb el que deies del Menac, justament si heu estat al Museu de Vic, que el porten a visitar a molts nens i nenes i a les escoles, hi ha un retaule que és el retaule de Santa Margarida, una Santa Margarida que és patrona de les dones embarassades, i allà es veu ben bé com li amb un dels quadres com li tallen els pits. Després es veu com la despellejan, que no sé com es diu en català, que dius, bueno, i això ho porten a veure els nens, o sigui, que dius, mare meva, i és gràfic, perquè evidentment a l'època medieval molta gent no sabia llegir ni escriure, i a través d'això coneixien el relat dels sants, i la majoria, no sé quin és, no recordo quin retaule és, que amb una santa també li treuen els ulls, de Santa Cecília, que vull dir... Que és molt descarat com ho fan. Per tant, és avui en dia que són tan sensibles.
Santa,
no?
Llúcia, que va amb la plateta.
Exacte.
Amb els dos ulls.
Sí, sí.
Si no, no és tant per un tema de puresa com que si jo faig un cap tallat amb una il·lustració se'n va l'atenció només amb el cap tallat.
Això sí.
Per no caure amb això també de... No anem a buscar només l'anècdota, perquè un cap tallat no és una anècdota, però vull dir que això... que intentàvem explicar les preocupacions i tot això, jo crec que també havia de tenir pes amb la il·lustració, només que no pas, no sé, n'hi ha un altre que ha caigut una mula amb un pont. Bueno, si cau una mula amb un pont vol dir que la mula també es fa, vull dir, també podem fer sang, la mula destrossada, no? Però jo he anat a buscar un punt més de poesia, no? De cau la mula i el venen a salvar, doncs, bueno, no cal que fem la mula destrossada allà a terra, no, perquè és que si no l'infant ens centrarem en allò i no veurem tot l'altre.
Hi han tres casos que em fan molta gràcia, perquè a veure, un cantó demanen pluja, la pluja providencial, per un altre hi ha un diluvi devastador i l'altre que deu ser la del francès, que és les prodigioses barretines.
Correcte.
Que t'has posat les prodigioses barretines, no les barretines prodigioses. Que vol dir el mateix o...
Bueno,
no?
Són... Sí, es podria invertir.
Vale. No? És molt bonic el dibuix de les barretines. Començant per les barretines...
Bueno, el substracte històric de les barretines és la Guerra del Francès. Aviam, sí. Una de les coses que ens hem trobat, que amb això, doncs, amb el Valentí, que a més va venir Cardona, vam visitar alguns espais, i després doncs, ens hem intercanviat documentació i tot plegat, és una de les coses que trobes és que fins on hem pogut arribar en alguns casos, clar, si per exemple aquest que comentava el Valentí, no, d'aquest paraire de Lluçanès que venia poc camí de la Sal i el pont de Sant Marc cau i la mula pel pont i s'apareixen els sants i els tornen a pujar, doncs aquest paraire no hem pogut anar a veure aviam qui era, però el que sí que ens hem trobat és que en alguns, fins on hem pogut verificar molts d'aquests miracles, les ubicacions i alguns personatges que sí, com per exemple el bisbe que ve a Cardona i vol una relíquia i se l'endú i llavors es destapa una tempesta. Doncs sí, aquest bisbe va existir. A més hem pogut veure que coincideix la cronologia en la
era
qual era
bisbe
d'Urgell, no d'Urgell, perquè encara pertanyia a Urgell, encara no hi havia el bisbat de Solsona.
A veure si aquí ens trobem no, una segona llum.
Allà vi que els hi toca de lluny.
Sí, doncs, doncs allà va venir i doncs aquest bisbe, efectivament, durant aquells anys era bisbe d'Urgell quan recull la data, perquè aquí donen, diuen l'any tal i fins i tot el mes tal o el dia tal va passar això. Doncs en algun molts casos, per exemple aquest que dèiem del pont, amb un pont de no sé què, mirem i efectivament era el pont de Sant Marc que passava pel, i era el camí de la Sal, per tant la ubicació real. Llavors vam estar mirant amb el Valentí com era aquest pont, hem trobat alguns elements per mirada, ni que hi ho recreï tot, però sí que hi ha alguns elements d'ubicacions de personatges que eren reals o d'episodis, i per exemple aquests de sequera, també molt s'han verificat que realment hi havia una sequera, eh? Hi va haver una sequera i després doncs va ploure i ho van atribuir doncs a molts sants, o aquest que és el del francès.
Espera, abans de la del francès, com es va acabar això de la relíquia? La va tornar el bisbe?
El bisbe, sí, sí, el bisbe, segons explica el conte, que clar, això no ho hem pogut anar a veure, la seva mare, resulta que quan ell va néixer, la seva mare patia uns dolors de part molt fort, i es van encomanar amb aquests sants i li van guarir. Llavors ell, un cop sent bisbe, de visita pastoral a Cardona, va voler unes relíquies, una mica de relíquies d'aquestes que havien curat a la seva mare. Clar, els veu que l'alcalde, doncs, el demanar-li al bisbe, que en aquells moments doncs, era la figura important, no? Doncs no li va gosar negar i li va donar una part de relíquies, però clar, això quan se va córrer la veu del poble, la gent es va mutinar, hi va haver una rebel·lió fins al punt que diuen que el pobre alcalde es va haver d'amargar amb el retaule de, sota el retaule de Sant Esperit, perquè la gent no volia linxar, i finalment, i llavors va esclatar una pedregada molt forta, que va cobrir tots els camps de Calamarsa, i el bisbe, doncs, espantat, va tornar cap a Cardona i va tornar a la relíquia, i quan va tornar a les relíquies, de cop el cel es va obrir, la Calamarsa va desaparèixer i no va fer malbé cap mena de vinya ni cap mena de camp i tot plegat, i per tant van dir, això és un miracle, que no volen les relíquies, no es poden moure de Cardona i s'han de quedar aquí a Cardona, no? Bueno, és un episodi d'aquests.
I les barretines, doncs?
I les barretines són la guerra del francès, que això és un episodi, com dèiem, real, que va tingué lloc precisament el tercer diumenge d'octubre, quan s'estava celebrant la missa amb motiu dels Sants Màrtirs, que van arribar el primer cop el tercer diumenge d'octubre. La festa dels Sants Màrtirs es celebra a Cardona principalment aquella data, no? Doncs mentre s'estava celebrant, i això és verídic, aquest ofici, doncs va tocar sometent, perquè resulta que la companyia de soldats francesos en plena guerra del francès, això va ser el 1910, ara no recordo exactament l'octubre
de
1810, perdó, 1810, el tercer diumenge d'octubre, havien cremat Solsona, estaven allà i van decidir avançar cap a Cardona. Va tocar sometent, la gent va sortir i bueno, se'n van anar cap als Pans de Planès, on va tenir lloc una batalla molt cruenta, de la qual encara fa poc doncs, alguns pagès que parlàvem doncs, encara havien trobat restes, encara s'hi troben restes en els camps d'aquesta batalla, no? Finalment bueno, es van espantar, van sortir i la companyia que hi havia a Cardona o Castell doncs, va sortir també a defensar, i la gent de Cardona, i atenció, les dones, que precisament aquí, ara veureu per què dic això de les dones, perquè després ho van subratllar. Va haver una batalla bastant dura, en la qual els cardonins i la companyia del castell eren bastant inferiors, no obstant, van aconseguir fer recular les tropes franceses, que van retornar cap a Solsona, i llavors ja de Solsona van tirar cap avall, i Cardona es va salvar de la guerra del francès, no va ser cremada com a Solsona o com va passar a Montserrat o a Maltre o aquí a Manresa, sinó que es va salvar, no? Llavors, clar, al passar això el tercer diumenge d'octubre, diuen que van invocar els Sants Màrtirs, i llavors la tradició i la llegenda diu que aquesta victòria va ser deguda als Sants Màrtirs, i es diu que va ser deguda perquè en el moment en què els soldats francesos van acostar-se a Cardona i van poder veure per primer cop el castell, diu que es va produir un miracle, perquè justament per custodiar les relíquies, les van pujar al castell, i en aquest moment que pujaven les relíquies i que els francesos veien el castell, tota la costa del castell van aparèixer miraculosament tot de barretines vermelles, no? I llavors ell, al veure tantes barretines vermelles, van veure que ja hi havia un exèrcit tan gran que els hi va agafar por i van fugir, no?
Oh.
I per això en diuen el miracle de les barretines, del qual també doncs, se'n va fer ja tot un recull literari, etc, etc, no? I és el miracle, bueno, aquí hi ha el del Bruc, no? De Paulsons, doncs allà era més visual, era per les barretines, no? El que passa que això va ser conegut a nivell local, però fins i tot molta gent de Cardona avui en dia ja no coneix aquest episodi, no? Però...
Perquè vosaltres, en el teu cas, Ovidi, tu has decidit fer aquest conte, te l'ha encarregat algú, com t'has informat de tot el que podem trobar en les il·lustracions i en el conte?
Bueno, jo, aquest conte és una proposta que vam fer, jo hi formava part en la proposta, doncs, a dintre de la parròquia, eh? Jo estàs amb el cor de Cardona i tot plegat, i per tant tens contacte amb l'activitat parroquial i també formo part una mica del grup, doncs, que quan hi ha aquestes festes, doncs, intentes aportar idees i tot. I concretament, amb la germandat aquesta dels Sants Màrtirs, doncs, fa hi ha anys que hi estic actiu i sempre amb motiu de la festa dels es fan jornades culturals que d'una manera més directa o indirecta sempre hi col·laboro, i precisament va ser una de les propostes que vam fer, doncs, de tirar endavant aquest conte una mica amb aquesta idea de dir, bueno, de divulgar aquest element que més enllà, insisteixo, de devocions i de creences, formen part del patrimoni cultural, no? de la vila i de la tradició, no? I on s'entrecreuen això, història, tradició i agenda, no? Creences es barregen, no? De vegades volem delimitar fins a quin punt una cosa ho és aquí, però clar, és que la ideologia i la creença de les persones acaben fent la vida i la societat, no? I per tant, molt sovint es fan indestriables, no?
I has investigat...
Llavors vam fer la recerca, hi ha l'Andreu Galera, que és l'arxiver de Cardona i el que ha estudiat més a fons tota la història del poble, i a més va dedicar un llibre amb motiu dels 600 aniversari, l'any 1999, i va treure un volum, doncs, estudiant aquests patrons, tota la història, amb un gran rigor històric, i a partir d'aquest llibre, i anant a buscar, com aquest, doncs, que portava aquí petit, que és un d'aquests dos que us dic que recullen del segle XVIII, aquest, i l'anterior del segle XVI, doncs hem anat amb aquestes fonts a trobar, doncs, una mica aquests relats, i a partir d'aquí, doncs, també acabar de documentar-ho amb l'Andreu, amb altres estudiosos de Cardona, amb mossèn Antoni, que va ser molts anys rector i que també és un gran devot d'aquests sants, amb el Jaume Barberà, que també és un gran estudiós, que tenia molt localitzat molta iconografia, perquè llavors amb el Valentí, doncs, bueno, li vam voler traslladar, doncs, oi, de totes les imatges que teníem, no?, perquè hi pogués tenir el màxim de documentació per fer-ho, no? I bueno, jo crec que això es pot ser una gran revitalització, perquè realment els episodis trobo que han estat resolts amb una creativitat i alhora amb un rigor, no? Per part del Valentí, doncs, extraordinari.
Quan tindrem el conte, físicament parlant?
Principis d'abril?
Sí, la idea és poder-lo presentar abans de Sant Jordi. Sí,
clar. Sí. És que a més tot això que expliqueu i amb els dibuixos i tal, això podríeu fer una altra fira de l'Aixada de Cardona, que ja es fa ja es fan fires i celebracions, però d'això es poden fer, vaja.
És que justament, Pilar, les dues fires que hi havia a Cardona, tenia festa com a poble, festa major d'hivern i festa major d'estiu,
sí.
Però amb aquest llibre que us dic de l'Andreu Galera hi explica clarament que les dues fires que es feien a Cardona, una a la tardor i una a la primavera, eren motiu de les dues festes dels sants. Aquest sants és el tercer diumenge d'octubre, hi havia una fira, sí. I el 3 de març, que és la festa oficial a tot l'estat d'aquests sants, el 3 de març, no? Doncs hi havia la festa de març. Jo encara quan era petit i vivia a Cardona, doncs el dia 3 de març era festa local de Cardona, vull dir, el dia 3 era festiu, perquè era la festa d'aquests dos sants, no? De mica en mica, doncs, bueno, va canviant les dinàmiques històriques, les festivitats, i a poc ha anat quedant diluït. Sí que a Cardona es celebren litúrgicament, doncs, el març i a l'octubre, doncs, la festivitat, però sí que tot el que embolcallava aquesta festa, que estem parlant de que penseu que venien el dia a la nit abans, venien la gent del poble, dormien a l'església, feia una vetlla, vull dir, eren festes molt, molt, molt sonades, temps enrere, no? Tot això, doncs, ha anat quedant diluït.
És que aquí tenim molta tendència que volem tornar-ho tot like i totes les celebracions, fins i tot la cavalcada de Reis.
O Sant Ignasi.
Sí, però és que la realitat és que tenim un passat, i aquest passat no el podem ignorar, i que les festes i tradicions, igual que els romans, quan van arribar els cristians, li van donar una nomenclatura cristiana, doncs ara ho volem fer al revés, ara ho volem tornar tot, de que sigui tot like, no ens podem marxar d'aquest passat que tenim, vull dir, és una realitat. Veig que també els bous, també els pinta, el Valentí, un episodi una miqueta així,
sí, perquè,
que
clar,
també l'has fet molt maco, molt blanc.
No, perquè clar, moltes coses són rurals, al final estem parlant de collites de blat, ceres, vull dir, és un entorn bàsicament rural, no? Per això surt el bou, no explicarem què passa, però
Bueno,
sí, vull dir que surten bastants... Bueno, que a mi sí. també em va bé, que surtin molts animalons i un entorn bàsicament rural de l'època, no?
No, jo, Valentí, una mica aprofito per fer-te, si puc, de pregunta, no? Una miqueta
de
clar, una persona, estem parlant d'un il·lustrador que porta centenars de llibres i de contes fets, no? Una mica el treball amb aquest tipus de conte, que és una mica que s'escapa d'un conte, bueno, és una mica, té la peculiaritat aquesta,
sí.
Doncs a nivell, si haguessis de valorar, a nivell de dificultat, a nivell de... t'implica una dificultat extra...
La primera, entendre-te sí. tu, que ja ens ho has explicat. Primer t'ho havia d'entendre.
Sí.
I a no, partir d'aquí...
Clar, a nivell d'acció hi ha molta acció a cada episodi, moltíssima, des de pedregades fins a embestides de no sé què. I aquí jo m'hi trobo molt còmode, perquè cada frase de... que ha escrit l'Ovidi, bueno, podries estivar amb una sola frase i podries fer tota una il·lustració. L'altre tema que jo sí que vaig... que ja sé que vaig més coix és, clar, quan entrem en temes de rigor històric... Bueno, et perds una mica perquè com era l'església durant aquell segle, què hi havia? Hi havia el campanar, hi havia el comuni... Bueno, i tema de vestits, com anava vestit el bisbe quan va tornar, no ho sabem ben bé, no? I aquí, bueno, he tirat una mica la cosa cap al meu terreny d'esquivar una mica el tema, perquè si vull aprofundir molt, primer que no tinc aquest coneixement històric, i segona que, bueno, és que ens perdríem aquí, no? I... però jo crec que, bueno, jo m'he trobat còmode amb el to, i ara ja estic a un punt que estem rematant-ho, que vull dir que vas a fer uns detalls que no tenen cap connotació històrica i que jo crec que li donen molta més, li donen vida, diguéssim. L'esquelet ja està fet, ara estem posant quants tatuatges, diguéssim.
I el llibre serà per portar-lo a les escoles de Cardona, d'arreu, a part de que a les persones que el comprin, clar.
Sí, home, és un llibre d'una temàtica molt cardonina i que naturalment està orientat, home, jo crec que és un... Bueno, a mi m'encanten les il·lustracions en general, els llibres de contes, i més quan estan il·lustrats amb criteri i amb d'això t'agraden, no? Ja com és una obra d'art, no? Per parlar d'això. Però, naturalment, la idea està adreçat també, sobretot, a un públic doncs, infantil, juvenil, que, bueno, per divulgar-lo, no? Tot i que això doncs, no treu que per un adult doncs, pugui ser d'interès històric i tot. I la idea és, doncs, això, és presentar-lo a Cardona, també, naturalment, a les escoles, però, bueno, també penso que per qualsevol persona té una mica interès en la cultura general i tot, i a més amb les il·lustracions de Valentí ho fan atractiu per qualsevol. La idea, sí.
Pels adults és una manera fàcil de conèixer-los amb una pinzellada tot el tema dels miracles i dels dos sants.
I tant. No, i és... Ara, per exemple, mira, amb el tema d'un altre, aquest de les dones artistes aquí a Manresa, no? Vaig comprar-me per festes de Nadal un conte d'una autora de... com es diu... que l'escasso, em sembla, que es diu, que va fer un llibre extraordinari sobre, que es diu les, elles, no? Les pintores, i és un conte en la qual reprodueix la història de tota una colla de pintores oblidades de la història a partir dels seus autorretrats. Però l'il·lustrador el que ha fet és agafar el quadre de l'autorretrat de la noia, fer-ne una versió, diguéssim, infantil, no? Explicant la història també pensada per d'això, i a darrere hi ha el retrats originals, llavors es planteja pues, un repte pues, amb els nens de relacionar el retrat original amb el de la pintora, no? Però clar, és un llibre que t'explica la història d'aquestes pintores, extraordinari, vull dir que dius aviam, amb un llenguatge, però dius ostres, és superdidàctica, per una persona diu que t'agradi una mica això, et documentes perfectament i és una primera entrada molt amena, no? Que després qui vulgui aprofundir més, doncs ja hi ha la bibliografia, però...
No, que també dona per fer una obra de teatre, eh?
Home, i tant. Bueno, ja n'hi tenen una obra de teatre. Els Sants Màrtirs, sí, perquè amb motiu del 600 aniversari, el 1999, mossèn Climent Forner va fer una obra de teatre que es diu La història de l'anell al mocador, que és la primera part, és la part que passa a Calahorra, i la segona és tota l'explicada de com arriben a Cardona, etcètera, etcètera. Aquí no s'entra amb els miracles posteriors, però sí que els primers capítols d'aquest conte que parla d'això, de què els hi va passar, qui eren aquests sants i com arriben a Cardona, doncs tota aquesta història està explicada per Miquel Forner, i la van fer ara fa poc temps, la van tornar a fer els altres punts, no? Jesús Rater i tots els que van fer El Miserable, van tornar a fer, que és una obra... No. Els va fer amb motiu l'any 2015-16 es va tornar a fer perquè llavors es va celebrar el retorn de les relíquies després de la guerra, que va tenir lloc l'any 40, van tornar a venir les relíquies que de Sallés un altre cop, em van donar un trosset més, i llavors quan feia 75 anys això, amb motiu d'això es va tornar a fer l'obra, que va ser l'any 15. Es va tornar a representar aquesta història a l'Anell al Mocador, que també, clar, es necessites una mà de personatges, clar. Es va fer ja fora, a fora l'església, a la plaça del Mercat, i bueno, i molt maca, és una obra molt... Bueno, Climent Fornens, mossèn Climent Fornens, sap molt.
Els miracles d'en Doni i en Ter, que en definitiva són els sants Saldoni i Armenter. Escolteu, a l'espera de que tinguem el llibre, el conte, als nostres...
Farem arribar un exemplar.
Valentí, moltes gràcies, Ovidi, gràcies. Moltes gràcies per ser avui a la tertúlia. Realment, com més gratem, més històries que no coneixíem tenim al nostre voltant, al costat de casa. No cal que ens n'anem a la Quinta Forca a buscar-les, perquè les tenim aquí, a la cantonada. És fantàstic. Pere, moltes gràcies. I a tots vosaltres, demà estarem aquí a les tertúlies. Demà parlarem de les pensions i de la gent gran. Adéu-siau.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Son las dos, la una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.